Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Una gran esllavissada de pedres ha caigut avui sobre la carretera LB-9124 a l'altura del quilòmetre 5 a Castell de Mur, a la Guàrdia de Noguera, concretament al Pallars Jussà. Les roques han cobert i han bloquejat totalment la via, que està tallada del quilòmetre 2,5 fins al 6. Els serveis d'emergències busquen possibles víctimes, ja que la caiguda de roques ha atrapat almenys un vehicle. Es desconeix quantes persones anaven a l'interior i el seu estat. També han anat al lloc de l'esllavissada 6 dotacions de bombers, entre els quals hi ha un grup especial de muntanya i un helicòpter. Estarem pendents, doncs, d'aquesta informació de cara a l'últim informatiu del dia d'avui. Canviem de tema. Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart han denunciat avui el que han qualificat de judici polític, referint-se a la instrucció per rebel·lió, sedició i malversació de fons contra els dirigents del procés independentista, i acusen Pablo Llarena de parcial. Tots tres, Junqueras, Sánchez i Cuixart, han aprofitat avui la comunicació del processament per rebel·lió per canviar d'estratègia davant el Suprem. A Junqueras també se l'ha processat per malversació de fons públics. Josep Lluís Trapero, d'altra banda, es defensa després de rebre avui la notificació del seu processament i ho fa dient que va posar els Mossos a disposició de la justícia quan ell era el major, després de la declaració d'independència el 27 de febrer. En el seu recurs, Trapero revela que va remetre dos correus al Tribunal Superior i la Fiscalia de Catalunya i que el coronel Pérez de los Cobos n'estava al corrent. Seguim repassant breument l'actualitat. Els acusats del Sasso a Navarra, on l'any 2016 van ser agredits greument uns guàrdies civils i que va provocar que aquests acusats estiguessin des d'aleshores en presó preventiva, han negat avui, durant l'inici del judici, cap agressió als guàrdies civils. Un dels acusats per terrorisme, Adur Ramírez, ha negat haver estat al bar Coxca la nit dels fets. Des de l'entorn de la defensa i les famílies s'atribueixen aquests fets a una baralla al bar i no pas a cap fet de terrorisme. I l'Open Arms també és notícia perquè el vaixell podrà tornar a salvar vides a la Mediterrània després de quedar en llibertat. Recordem que havia estat immobilitzat de forma cautelar ara fa un mes a Itàlia en el marc d'una investigació suposadament per haver afavorit la immigració il·legal. I recordem que la comunitat de Sant Egidi va celebrar ahir el 50è aniversari amb una missa a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, presidida pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Va ser el 1968 quan l'historiador Andrea Riccardi va posar en marxa aquest moviment catòlic amb vocació de diàleg interreligiós i també de treball per la pau, fins i tot amb serveis de mediació que han aconseguit que s'assolís la pau en alguns països, sobretot a Moçambic i en altres d'Àfrica. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador, el col·loqui d'avui, abans el pensament del dia amb Esther Borrego.
Bon dia. Comencem una nova setmana i com cada dilluns hem pogut descansar. Hem estat un temps amb la família i els amics i segurament hem gaudit de la natura o hem fet alguna sortida cultural. Doncs bé, aquest cap de setmana pensava en una cosa que de tan sentida ens deixem passar molts i molts cops. És el fet de reservar-nos un espai en el nostre dia a dia per aprendre consciència pròpia i de la realitat que ens envolta, per a mirar-nos, per a escoltar-nos, per a sentir-nos. Un temps per a nosaltres i per a res més, parar i restar una estona sols. Actualment, a la nostra societat, vivim a un ritme que molts cops no ens permet aturar-nos i no sempre podem destinar el temps als trasllats a prendre consciència de la següent activitat a realitzar, cosa que té conseqüències directes en el que farem, en les persones que ens trobarem i en nosaltres mateixos. Així, moltes persones ens ho recomanen i Alfred Rubio ens ho diu amb una bella imatge. Quan cal treballar per a sembrar i recollir? I també calen temps de vetllar i regar. Cal saber esperar i confiar. Sí, ens calen temps d'aturar-nos, de mirar, de contemplar. Així, poder és una bona proposta en aquest dilluns començar a reservar-nos i blindar-nos aquests espais de soledat i silenci. Una mica al matí, una mica a la nit, i segurament observarem com el nostre dia i les nostres relacions flueixen molt millor. Gràcies.
Ràdio Estel.
Els dilluns a 8:15 del vespre t'obrim una finestra al patrimoni cultural de l'Església. Catalònia Sacra, un programa per conèixer i entendre la riquesa cultural fruit de més de 1.000 anys d'encarnació del cristianisme a Catalunya. Catalònia Sacra, un programa per conèixer la cultura, la identitat i l'espiritualitat del país mitjançant el nostre patrimoni. Cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Catalunya Cristiana es renova. Nous aires, nou format. Descobreix els canvis que hem fet per tu. Troba-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi a catalunyacristiana.cat i al 93 409 28 10. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen gairebé 8 minuts de les 6 salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem analitzar els elements judicials i del dret que afecten la situació de conflicte actual a Catalunya. Ho volem fer de manera tan serena com sigui possible i, sobretot, en la seva integritat, amb tot allò que ens pot permetre des de la mirada neta intentar explorar què passa, les raons d'uns i altres, per exemple. L'última negativa del Tribunal Suprem, Jordi Sánchez, que continua sense poder sotmetre's a la investidura, és un dels fets recents. Els presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics, les raons d'uns i altres per incloure'ls o excloure's en l'actual procés judicial contra el procés independentista amb el referèndum de l'1 d'octubre i la proclamació de la República al Parlament el 27 d'octubre passat formen part també dels nostres punts d'anàlisi avui. I tenim, d'altra banda, el cas de Carles Puigdemont, ara a Alemanya, en llibertat, com també els de Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig, així com també els de Marta Rovira i Anna Gabriel. Tots 5 viuen a l'estranger, igualment lliures. L'Audiència Nacional ha descartat finalment processar per terrorisme els membres dels Comitès de Defensa de la República, els anomenats CDRs, que van tallar vies i van obrir peatges durant la Setmana Santa. Tot això ha fet que molts es qüestionin el mateix sistema democràtic espanyol. Ens preguntem si aquest sistema segueix viu, si aquell pacte constitucional d'ara fa gairebé 40 anys és vigent i pot durar, malgrat els desencontres entre els ciutadans, i si està sent violat per aquestes i altres, potser, accions judicials. De tot això en parlem avui. Tenim una pregunta, la del dia, que trobeu a radioestel.cat. Esteu d'acord amb els qui diuen que Espanya no és un estat democràtic? Una pregunta molt clara, la qual podeu respondre entre tres opcions que us donem. La primera, sí, el fet que un jutge pugui decidir sobre la investidura ho diu tot. Una segona opció, també sí, l'acció judicial i l'aplicació del 155 són un cop al sistema. I una tercera, no. L'independentisme és legítim, però ha de complir la llei. Podeu decantar-vos per una d'aquestes tres opcions, com sempre, o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Ens acompanyen dos juristes avui, ja habituals col·laboradors últimament d'aquest programa, l'advocat penalista Lluís Batlló. Benvingut, bona tarda.
Molt bona tarda.
I també el que també és advocat i president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort, així com professor de la Universitat Abat Oliva, Xavier Puigdollers. Benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, anem per parts, si els sembla. Vostès creuen que tenen raons els qui qüestionen la mateixa democràcia actualment a Espanya a causa d'aquestes accions judicials? No hem fet referència en la introducció a la manifestació d'ahir, important, amb desenes, fins i tot centenars de milers de persones pel Paral·lel i la plaça Espanya de Barcelona demanant la llibertat dels presos per aquestes causes del procés independentista.
A veure, jo confio totalment en la justícia i la veritat és que amb aquest assumpte que succeeix que cada vegada que el jutge o Llarena o sigui la jutgessa Lamela fan una resolució, s'interpreta políticament, però els que portem pleits cada dia i sobretot penals, doncs moltes vegades no ens dona la raó i no cada vegada que no ens dona la raó, fem una lectura política. El problema, òbviament, és que, en aquest cas, es tracta de delictes polítics, el que no vol dir que siguin presos polítics, però, clar, qualsevol delicte contra, diguéssim, l'organització de l'Estat, també la podríem dir que és col·loquialment un delicte polític. I és el que s'està qüestionant en aquests moments, no? Diguéssim, que es fa una lectura política d'un tema judicial. El problema, potser, ha estat portar per la via judicial un problema polític, però llavors estem en un... No trobes, Xavier, que la situació és com un peix que es mossega la cua?
El mateix sistema de separació de poders ho permet, això? És a dir, clar, el Tribunal Suprem està instruint un cas de naturalesa política i si ho fa és perquè creu que legalment pot fer-ho, vaja. Que...
I a més, ojo, que hi ha contradiccions o, com a mínim, divergències de pensar, d'interpretar la llei entre el Tribunal Suprem, per exemple, i l'Audiència Nacional. Sí, sí. Símptoma de que la justícia, doncs, funciona.
Uh-huh. Senyor Puigdollers.
Jo aniria potser una mica més enllà del que
endavant,
ha
fet endavant.
El bon amic. I la pregunta era, Espanya és una democràcia?
S'està dient molt. Que Espanya no és democràtic.
És a dir, jo crec que... Jo alguna vegada havia comentat que en aquesta societat nostra s'estava perdent la consciència jurídica. És a dir, els conceptes bàsics de convivència i quins principis han de tenir. El principi general del dret seria doncs, el respecte a la dignitat de tothom. Tothom és igual, tothom té dret a la seva dignitat. A partir d'aquí poden haver-hi moltes interpretacions. És a dir, el que sí que és Espanya, jo no sé ara, perquè no seria l'objecte del debat, si Espanya és una democràcia, sí o no. El que sí que és cert és que és una democràcia molt jove. És a dir, va passar 40 anys d'una dictadura, molt dura, i una mica més blanda al final, però una dictadura de 40 anys. Els seus antecedents històrics de la història d'Espanya no és una autèntica democràcia, segle XIX, cops d'estat permanentment i canvis de règims totals, dictadura Primo de Rivera, monarquia caiguda, centrades, canvis de règims constant. I aquests 40 anys que portem és la primera vegada que hi ha una certa tranquil·litat ciutadana.
Una constitució democràtica que dura.
Que dura.
Això no ho podem negar.
Exactament, però clar, les democràcies això no s'improvisen. 40 anys vol dir una, dues generacions com a molt. I els actuals joves dirigents que no van viure precisament en aquest moment l'esperit de la Constitució, els acords, no van viure, surten d'un altre, però ja no són fills d'aquell acord, però no són nets de democràcia, ni fills de democràcia, sinó són fills d'un acord de gent que havia participat molt activament en la dictadura, uns governant i altres opositant, i que pacten, i és el que hi ha. I són aquests fills els que estan fent. És a dir, tot això costa de fer i no s'improvisa. I ara potser el tema és aquí. No sé si hi ha divisió o no divisió de poders total entre uns i altres, però sí és que hi ha una gran influència entre uns. Els tres poders surten del legislatiu, perquè el legislatiu, que és el que votem, elegeix el govern, per tant, elegeix l'executiu, i el judicial és independent després, però surt del legislatiu i de l'executiu.
L'òrgan de govern.
L'òrgan de govern surt d'allà. Per tant, està matitzat i dirigit.
Després els jutges hi accedeixen per oposició,
per mèrits professionals. I ells, sí, ningú discuteix la seva independència en el moment de dictar sentència, especialment en aquells tribunals més primers i altres temes. Però en aquests temes tan superdelicats és molt difícil que no s'interpreti d'una forma o una altra i que es vegi moltes vegades la influència d'uns i altres. I anem veient que molts jutges procedeixen en la seva història personal de partits. Uh-huh. És a dir, un dels mèrits pot ser un que ha participat en la vida política, després resulta que és jutge, o al revés també. Jutges que passen a la vida política i després retornen a la vida judicial. Són independents, ara sí, ara no. Tot plegat queda una cosa una mica complicada.
Potser per tancar la qüestió, per si queden dubtes del terme presos polítics, formalment implica persones empresonades per discrepàncies amb un sistema, i normalment els presos polítics són propis de les dictadures, no? Quan
clar,
parlem de presos
clar,
polítics.
Aquí es discuteix molt. El delicte és polític perquè el capítol del Codi Penal que podríem dir s'està debatent o s'està instruint en el jutjat és,
afecta la vida política.
Afecta la vida política i el govern de l'Estat, de la nació. Ara, els presos polítics, jo entenc que no es pot considerar, quan es diu és que és per la seva forma de pensar, no podem oblidar el que va passar i el 6 i el 7 de setembre, en el qual es va vulnerar la llei. Una altra cosa és, com deia el Xavier, diguéssim, doncs, que la tipificació del delicte pot ser molt diferent, i a vegades hem de tenir en compte una qüestió que a vegades els ciutadans, perquè tothom opina, no, d'aquest tema, és molt important que la sàpiguen. El que es diu la interlocutòria de processament, que és aquesta famosa que ha dictat el jutge Llarena, solament recalca que poden haver-hi indicis de criminalitat contra unes persones concretes i per uns delictes concrets. Però, en realitat, el principi acusatori correspon al fiscal. Què vol dir? Que després, finalment, serà el Ministeri Públic el que dirà si això realment és rebel·lió, serà sedició, serà...
Ho decidirà un jutge.
Ho decidirà un jutge, però l'acusació formal a partir de la qual es farà el judici està en mans del fiscal, amb la qual el jutge Llarena, quan diu tot allò, amb aquella interlocutòria de processament que sembla tan fort, sigui forta o no, serà qüestió de que els fiscals després afinin molt, molt més bé i puguin dir quin delicte o delictes hi ha. Per exemple, ara s'està discutint molt el de malversació, perquè sembla que no, avui ho deia el ministre de Montoro, sí, de que no s'havia gastat un euro des de que estava intervinguda la Generalitat.
I ho ha dit Oriol Junqueras en la seva declaració davant del Suprem.
Clar, amb la qual no pot haver-hi una malversació, una tentativa de malversació, la veig complicada, no? I una altra cosa també interessant, d'aquesta mateixa tarda, diu el senyor Sánchez,
el Jordi Sánchez,
sí, que diu el jutge Llarena no pot instruir aquesta causa perquè és jutge i part. Clar, què passa? Que als delictes sempre hi ha el subjecte actiu, que és la persona que comet el delicte, i el subjecte passiu, que és el perjudicat. Hi ha delictes, com el de violació, que el subjecte passiu està clar, és la persona que ha estat violada, però, per exemple, amb aquest delicte, qui és el subjecte passiu? Doncs tots els que, d'alguna manera, els ciutadans, com a mínim, que no voldrien la independència, no? És com, per exemple, qui és el subjecte passiu d'un delicte fiscal? Doncs, bueno, és l'Estat, però finalment de retruc també es podria dir, no pot haver-hi un jutge que instrueixi un delicte fiscal perquè, com ha comès un delicte contra l'Estat i l'Estat somos todos, doncs tampoc ho pot, saps? D'alguna manera seria la reducció a l'absurd.
Vostè creu que és una mica absurd o recargolat, aquest argument.
Sí, tot i que és veritat que el jutge Llarena utilitza la primera persona, però això se li va anar a la pluma, està clar, se li va anar a l'hora de redactar, no podria, no tindria aquell haver-se inclòs, diguéssim, com a víctima. Però jo entenc que la víctima d'un delicte com aquest és qualsevol que no vulgui el que ells van fer.
Sempre quan parlem de delictes, també ara Lluís Batlló ens referim a presumptes delictes, perquè evidentment encara tenim la presumpció d'innocència, no ho hem d'oblidar.
Sí, de tota manera, a veure, aquí no es discutirà tant els fets, sinó quins delictes són. O sigui, a vegades es discuteix si va passar o no va passar una cosa concreta. Aquí va passar. El que fos, està clar el que va passar. Era amb conluci i taquígrafos, no? Que
es va fer un referèndum o intent de referèndum,
sí,
l'1 d'octubre,
no crec que
i ningú... es va fer una declaració d'independència al Parlament.
Exacte. I això, que si serà això, malversació, sedició, potser el jutge Llarena, el que problema, i ara que es troba també amb Alemanya, Suïssa, Escòcia, etc., és que ha posat el llistó molt alt. I a vegades s'hi ha d'acertar el tiro a l'hora d'instruir una causa. Llavors, jo quan llegeixo una querella per 7 delictes, penso, uf, malament. És millor anar contra un delicte solament perquè si poses 7 és que no tens clar cap.
Senyor Puigdollers, encara que vulgui afegir o discrepar d'alguns
dels comentaris. Sí, bueno, discrepar sempre és bo, però bueno, és agafant una mica aquesta part final, 7 delictes, després ja veurem, no?, com... home, jo crec que no, que el jutge, i en temes tan superdelicats, ha d'anar molt en compte en no crear més mala maror. És a dir, és evident que aquí pot haver una discussió política o d'interessos sobre sí o no la independència. És una part. Una altra part seria la reforma de la Constitució, que d'allò fa anys que es parla, i de diversos conceptes de Constitució...
Es parla per molts motius de reforma la Constitució.
I mai es troba el moment de fer-ho. Aquest, com és més delicat, té més transcendència, i sí que hi ha molts interessos en joc, ha sortit.
I sobretot perquè hi ha la tensió entre molts catalans que creuen que Catalunya pot decidir en solitari com a poble el seu futur, que és el que pensen molts emparant-se en el dret a autodeterminació, i molts altres catalans, i sobretot la majoria dels espanyols, que pensen que ha de ser tot el poble espanyol el qui decideixi.
Tot
això és una tensió també amb la Constitució al mig.
I de formes d'interpretar, no? Perquè jo has de decidir sobre coses que passen tan lluny, que siguin ells. Aquestes qüestions són qüestions interpretables. Digui el que digui un article canviable d'una llei, no? Però digui el que digui, tot és interpretable. Però sobretot el que és, són sentiments molt interns. Molt interns, que van fora de la lletra de la llei. Per tant, quan entrem en aquesta interpretació, jo penso que s'ha d'anar molt en compte, perquè tot serà interpretat i rebatut. I això passa en tots els plets, si no, no hi hauria advocats.
Sí, sens dubte.
Per tant, aquí és un objecte. I aquí crec que és on es falla, no? És a dir, es va molt amunt, fent interpretacions, que això de la rebel·lió, tal, i és... Sí, deies, tothom sap el que va passar... Efectivament, tothom sap el que va passar, si va haver-hi o no va haver-hi violència, que és objecte d'interpretació. I els que hi eren o hi érem allà pel carrer, tenim una sensació, i que vam veure moltes fotos i fotografies, de què és el que va passar. Però sempre que fa uns quilòmetres més enllà, es va veure d'una altra manera.
Sí, de tota... I
per la qual cosa aquí hi ha... És qüestió subjectiu. Quan diu vostè, senyor... ja no pots afinar tant.
Sí, quan diu, senyor Puigdoller, vostè que s'ha fallat en determinades coses, es refereix a la Fiscalia, als jutges, als poders de l'Estat en general?
Jo crec que tot. És a dir, la Fiscalia està clarament dirigida, i l'Estatut de Fiscal...
El Fiscal General de l'Estat és del govern espanyol.
Depèn directament del govern, per tant, sí que hi ha una influència clara, i en la part de les interpretacions dels magistrats, també et dona la impressió, jo no sé si directius, perquè no entenc, per tant seria una opinió purament personal, si hi havia una direcció prèvia, però sí que hi ha unes interpretacions realment polítiques i no tan objectives, que és el que se li pot demanar a un jutge.
Senyor Batlló.
De tota manera, ara que deia el Xavier el tema de la violència, sempre es parla de la violència física. I llavors ens en recordem de les imatges de l'1 d'octubre, o uns diuen que va haver-hi violència, els altres que no va haver-hi violència, però ens oblidem d'una cosa. Al Codi Penal es parla sempre de violència física o psíquica. Per exemple, en el delicte de maltractament, tu pots pegar, o pots dir, pues, el maltrato, diguéssim, habitual, pues, a la dona, pues, tu no sirves per a nada, això és el que es diu una violència psíquica. I jo penso, en lloc del jutge Llarena buscar actes de violència física que no van haver-hi realment, o molt puntuals, a part de tot el que va passar l'1 d'octubre, tindria que fixar-se que la violència també és violència psíquica, perquè quantes persones al mes de setembre i al mes d'octubre de l'any passat que no volien la independència, ho van passar-ho molt malament com a conseqüència de la declaració unilateral que mig Parlament va fer. A mi em va crear angoixa. Jo no vaig anar al metge ni vaig anar al psicòleg, però estic segur que molts podien haver anat allà i com a mínim, diguéssim, que va haver-hi un consum de tranquil·litzants molt més important del que és habitual, i això és violència. No cal que em peguin per jo estar angoixat.
Bé, doncs s'ha fet aquesta interpretació. Està d'acord, senyor Consellers?
Discrepo amicalment, però discrepo. Sí. És a dir, jo crec que la interpretació de les resolucions judicials són a la gent, in situ, la gent que estava allà, no la gent que estava a casa veient-lo per la tele. És a dir, si no, el partit del Barça que va perdre l'altre dia també va produir qüestions psíquiques i hauríem d'anar...
Els que no van votar, a sobre de que no vam anar, no, perquè no volíem, perquè és que no volíem, van patir aquesta violència, però realment, o sigui, jo penso que podia ser equivalent.
Després el Codi Penal pot ser criticable o no, però vostè ho ha deixat clar, que el Codi Penal parla d'aquestes formes diverses de violència. Sí. Que quedi clar que la referència als maltractaments no és una comparació, perquè no té res a veure amb el tema.
Perquè tothom entengui que, diguéssim, que es pot maltractar amb una dona, diguéssim, pegant-la, o dient, pues tu no sirves para nada, no sé quantos...
Que també és una forma de maltractar.
I te diria més, la més habitual, desgraciadament.
Però en aquests casos concrets, és a dir, quan hi ha una proposta legislativa, que evidentment no sempre agrada a tothom, em sembla que no es pot parlar de violència a qui no li agrada aquella nova resolució, si ara els semàfors aniran de colors diferents.
No, però no era una proposta legislativa, era quelcom més.
Era una qüestió d'independència, no. Era més gran, però no es produïa, com diu en el fons la interpretació, no es produïa l'aprovació amb efectes de violència, sinó en un debat. No?
Avui ens acompanyen... Sí, és efectivament la manera d'interpretar-ho. Mm. Avui ens acompanyen, recordem-ho, en el mirador de l'actualitat, els advocats i juristes Lluís Batlló i Xavier Puigdollers. Ens queda poc temps i ens sap greu no aprofundir-hi més, però sí, potser podem concloure avui que el que tenim és un nus judicial, no sé si dir-ho així, abans ho comentàvem fora de micròfon, una possible manera d'anomenar el que estem tenint. De vostè, senyor Batlló, també s'ha mostrat crític amb l'existència d'un delicte de rebel·lió. En algunes ocasions
parlen aquí. Crític amb l'existència d'un delicte de rebel·lió.
I molts juristes, que potser no són independentistes com vostè, però que també ho veuen.
A veure, jo intento veure com a jurista, i també molt crític amb la presó provisional. Si estan dient, tal com ha anat la cosa, és que sembla que sigui millor estar fora que estar dintre. O sigui, estar fora del país, vull dir que acudir a los llamamientos judiciales, perquè sembla que, no? Vull dir, és absolutament injusta, encara que, bueno, d'alguna manera és una interpretació final del jutge que succeeix en moltes altres ocasions, però per mi és desmesurada, podríem dir, la presó.
Sí, i aquest nus judicial pot perjudicar molt qualsevol possible diàleg polític, una entesa de futur sobre l'estatus de Catalunya dins d'Espanya o la possibilitat de reconèixer un futur referèndum o un dret a decidir?
Sí, no sé. Sí, jo crec que ho està trencant tot. És a dir, un dels avantatges d'un poder judicial independent és que es confia en el que diguin, i si no agrada, doncs mala sort, però es confia que sigui autènticament independent. Amb això estem minant per una gran part dels que han perdut o els que han guanyat. Això no és un partit de bàsquet, no? Sinó que és veure quina és la solució més normal, més justa, més equilibrada, més equànim.
No és un partit de bàsquet, no. Perdoni, però sí que és un conflicte, no?
És un conflicte que hem de trobar una solució, no? Que hem de trobar una solució equilibrada i que permeti continuar amb una societat equilibrada, no? I veus que ni els governs respectius donen possibilitats, ni els poders judicials les donen, ni, en general, la pròpia premsa, estem en mitjans de comunicació, la pròpia premsa amb els seus titulars donen aquest equilibri que jo crec que la societat necessitaria.
I el tema de Puigdemont amb la decisió de la justícia alemanya, que ja veurem si pot ser revisable d'alguna manera o no, però, en tot cas,
exactament,
això ha marcat molt els últims dies.
Exactament.
La situació.
Veiem que els altres països de la gran democràcia, la gran Europa democràtica i pròspera, van opinar als tribunals que no i que no a totes les decisions judicials.
El que passa és que això continua passant amb molts delictes, no? És a dir, quan una persona...
Sí, de tota manera,
se'n va a un altre país...
Però clar, en això tan clar, i que ens havien dit tant, que ens donaran la raó, que jo tenim guanyar i que el tindrem, i resulta que és que no, bon, hi ha un interrogant, potser s'està equivocant algú des d'aquí, fent aquestes afirmacions.
Des de molts països europeus...
Per tant, tenim més la confiança.
Certament han estat al costat del govern espanyol amb pronunciaments polítics, però en canvi la justícia fa una altra cosa.
Sí, però la gent s'apunta a visca Europa o el contrari, depenent de lo que,
això també
de
lo
que succeixi, no? Perquè potser bon, fa 4 mesos deia que Europa no sé què, no ens fa cas, i ara resulta que bueno,
és una meravella,
de lo más europeo. No? Ja,
bueno. I si hagués decidit una altra cosa, la justícia alemanya sobre Puigdemont, segurament Alemanya sí. Seria vista... De...
Ara, com diu el Xavier, hi ha una cosa bàsica, eh? Aquí s'entendria que entra el senyor Rajoy i el partit de Junts.